L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
Ja fa uns anys que el nostre alumnat està hiperconnectat i es mostra dependent del dispositiu mòbil.
David Figuereo, coordinador a l'IES Carles Vallbona de Tecnologies Digitals per a l'Aprenentatge.
Tot i que aquesta dependència s'ha vist en algun moment des dels centres educatius com una amenaça i s'ha sentit la necessitat de vetar el seu ús, com ha passat a França, la realitat és que s'ha anat imposant l'ús dels dispositius mòbils a l'aula com una oportunitat per a la millora del procés d'aprenentatge de l'alumnat, de manera que desenvolupa les seves competències digitals i tecnològiques i augmenta l'interès per l'activitat que està realitzant. Aquesta revolució tecnològica ha modificat molt ràpidament els rols a l'aula. El coneixement ja no es transmet, sinó que es descobreix i s'experimenta. Els canvis a la docència també són evidents. Esdevenint més important i necessària la metodologia d'aprenentatge basat en projectes i en reptes.
Avui a l'Ofici d'Educar, recursos tecnològics a l'aula. Diu l'Albert Forns, creador d'EmSchools, que la tecnologia mòbil permet empoderar els alumnes com a creadors. Explica el conseller d'Educació, Josep Bargalló. En un centre van veure un grup d'alumnes meravellats per un treball de robòtica. És això el que el Pla Mòbils Edu vol fer i que EmSchools fa anys que fa, que és reconèixer l'ús de la tecnologia en el procés de l'aprenentatge, no l'ús de la tecnologia per la tecnologia, l'ús per la millora dels processos d'aprenentatge de cada centre, a partir de la realitat pròpia del centre, del seu projecte educatiu i de l'aposta dels docents i dels centres que s'hi llencen de cap. No tenim por, diu el conseller, que els alumnes facin servir el mòbil, sinó tenim el convenciment que el mòbil és una gran sort que tenim a l'actualitat. Els dispositius mòbils són una de les eines de l'aprenentatge i afegeix, la tecnologia és inclusiva i és una eina de lluita contra la segregació. Hi ha hagut una revolució a les aules amb la introducció de la tecnologia. Què ha canviat? Com es pot fer un bon ús de la tecnologia a l'aula? Què afavoreix l'aprenentatge i la igualtat d'oportunitats? Quins projectes tecnològics hi ha per alumnes i educadors? I quins són els límits que hem d'aprendre a posar la tecnologia a casa, però també a l'aula? I per parlar de la tecnologia a l'aula ens acompanyen
Marc Camacho, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i Pedagogia, experta en tecnologia educativa i directora general d'Educació Infantil i Primària de la Generalitat. I Anna Ramis, mare, mestra i pedagoga, autora del llibre Famílies i mestres, Entendre'ns per educar, i impulsora de la campanya De 0 a 3, res.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Un 35,9% de centres de primària i secundària públics i concertats fan un ús educatiu dels telèfons mòbils a l'aula. Josep Bargalló.
Avui a l'Ofici d'Educar, recursos tecnològics a l'aula, amb una pregunta poderosa. Hem començat Marc Camacho, Anna Ramis. Hi ha hagut una revolució a les aules amb la introducció de la tecnologia? Hi ha hagut aquesta revolució? Què en penseu?
Sí, jo crec que sí. Hi ha hagut una entrada enorme de tecnologies digitals a les aules i m'ha agradat una afirmació que dèieu en la presentació del programa, que deia que la tecnologia és inclusiva. Jo diria, alerta, pot ser-ho. La tecnologia pot ser inclusiva. El que és inclusiu és l'escola i la voluntat del docent. I després hi ha una altra cosa que dèieu. Els processos aquests, les tecnologies, ajuden a millorar els processos d'aprenentatge. Haurien d'ajudar a millorar-los tant els processos d'aprenentatge dels alumnes com dels propis docents. Vull dir que la tecnologia el que ha fet entrar una revolució que és que ens ha assenyalat el rei nu, que som els docents, de dir, a veure com ho feu això, i ens posa una mica contra les cordes,
Mar, per començar escoltàvem, la tecnologia primer es veia com una amenaça i que podia crear dependència i després s'ha anat veient que pot motivar, que pot millorar, que pot...
Bé, sens dubte vivim en una societat absolutament digital. Per tant, no podem concebre les escoles del segle XXI sense tenir en compte el rol d'una tecnologia que és absolutament present en el nostre dia a dia, no només el nostre, sinó també dels nostres nens i nenes o adolescents que tenim en els centres educatius de tot el sistema. El fet de viure en una societat digital també fa que l'escola, que la institució educativa s'hagi de plantejar alguns reptes vinculats a com desenvolupar les competències digitals del seu alumnat i del seu professorat, òbviament. I no només és un repte de les pròpies institucions educatives, sinó que també és un repte de les grans institucions vinculades a l'educació internacionals. La mateixa UNESCO, la Unió Europea, moltes d'elles el que fan és determinar, no ara, sinó ja fa molts anys, determinen la competència digital ja no només en un entorn educatiu, sinó en un entorn de societat, de ciutadania, com una competència del segle XXI. Per tant, el fet que tinguem tecnologia a les escoles no és una novetat pas. Fa molts anys que tenim tecnologia a les escoles. És obvi que l'escola ha d'anar avançant amb aquest progrés que també marca el propi desenvolupament tecnològic, que és molt gran, i moltes vegades doncs, ens costa anar doncs, amb el mateix ritme. El que sí que tenim el repte, sobretot doncs, aquelles persones que ens dediquem ara a la presa de decisions polítiques educatives vinculades al desplegament i ús educatiu de la tecnologia en els entorns escolars, és assegurar que se'n faci un bon ús i un bon ús educatiu. I aquest és el nostre repte.
Ens deien, per començar, empoderar els alumnes com a creadors, per exemple. Quins són què ha aportat aquesta introducció de tecnologia? Comencem primer per als avantatges.
Bé, avantatges n'hi ha molts, com també hi ha algunes zones més obscures que, òbviament, doncs, suposo que ja n'anirem parlant. Quan parlem d'avantatges, la tecnologia el que fa és apoderar l'estudiant a ser consumidor d'una banda de continguts, que això pensem que és una cosa que ja està absolutament desplegada, però també ser prosumidor i creador de continguts.
Com has dit això, ser?
Prosumidor. Sí. Sí, el que fa l'alumne és amb el seu dispositiu mòbil, amb el seu ordinador, perquè potser podem parlar de tecnologia en general i després podem parlar d'algunes actuacions més vinculades a l'ús d'algun dispositiu. L'alumne pot generar contingut per si mateix i també anar a buscar aquella informació que necessita en alguns moments determinats per personalitzar el seu propi aprenentatge. Les tendències pedagògiques actuals advoquen per una personalització de l'aprenentatge i en aquest cas la tecnologia ens ha de ser facilitadora d'aquesta personalització i no un impediment. I això s'ha de treballar a les escoles, òbviament.
Jo t'escoltava que parlaves de les competències digitals. Si jo els meus fills penso que han de tenir competències digitals, què és el que penso que han de tenir? Què han d'adquirir?
Doncs, sobretot, molta capacitat crítica de saber amb allò que estan... tenen a les seves mans unes màquines que són molt potents, n'han de ser conscients, han de ser conscients que moltes notícies que veuen doncs, poden ser no bones i que han de veure com contrastar-les i veure com fer un bon ús i un ús crític d'aquesta tecnologia que fan servir. I
per això tant, ensenyar, seria no només fer-la servir,
no,
que és engegar l'ordinador, navegar, tot això,
exacte,
sinó a l'ús, a quin és l'ús que jo estic fent d'això.
Exactament. I sempre sabent que darrere d'aquella tecnologia que estem fent servir, que hi ha aquell objectiu que en alguns casos pot ser didàctic, però en altres pot ser a nivell a nivell personal. Doncs escolta'm, jo d'això no en sé, què fan els nostres nens i nenes? Se'n van al YouTube, busquen els vídeos i potser d'allò que tenien aquella mancança doncs poden trobar aquella informació que necessiten. El que han de ser és molt crítics i és una part de la competència digital que tenim desplegada en el propi Departament d'Educació i també seguint les línies europees de les grans institucions que una dimensió de les quals doncs, és aquesta, el desenvolupament d'aquest ús crític vers la tecnologia.
Però això, Anna, els adults, els educadors, els pares i mares, aquestes competències digitals, com les portem? Perquè just ens estem nosaltres formant.
Clar, és que això ens ha agafat a tots. Ja no ens ha agafat, ja fa uns anys que hi som, però estem tots immersos en un món en què les possibilitats superen els criteris ètics o morals que haurien de regir-ne l'ús o que ens hauríem d'anar inventant, no? Jo fa un temps que parlo de que s'hauria de tornar a fer educació per la ciutadania, no sé si com a assignatura o què, però absolutament lligada a l'ús de noves tecnologies, perquè no és banal que en una escola s'opti per tenir programari lliure en lloc de tenir Windows o... Els alumnes haurien de saber quina opció ètica hi ha darrere d'un professorat que opta per, o que a casa seva es fa servir això i no allò, o que hi ha certes apps, mira ara mateix amb aquest pobre senyor del repartidor que va matar un camió, no? Doncs que hi ha certs consumismes que també són a partir d'apps que són com abominables moralment, no? I no es tracta només de la tecnologia sinó de la lectura moral. Bueno, això seria un apunt, no? I l'altre és que nosaltres ens hem de preparar perquè sabent que l'alumne, que la criatura, sobretot els petits, els d'infantil i primària, aquest criteri, aquesta creativitat no el tenen, l'hem de tenir nosaltres perquè per osmosi, per ambient, explícita i implícitament, els hi puguem traspassar.
Hem de fer un crit d'alerta enfront de l'epidèmia de pantalles que afecta les nostres criatures més petites. Anna Ramis.
Nosaltres a l'Ofici d'Educar hem volgut escoltar què passa als centres educatius amb la introducció de la tecnologia i hem escoltat l'Escola Riera de Ribes. A l'Escola Riera de Ribes ens expliquen quin paper tenen les TIC.
Són una eina més per a l'aprenentatge, per resoldre i comprendre situacions del món real. L'alumnat aprèn amb les TIC i en les TIC. Des de la vessant tecnològica i de la robòtica, veiem que s'obre un ventall molt ampli d'oportunitats que fa que cada un trobi el gust en l'aprendre, des dels seus interessos o des dels seus talents. Així, des de la idea de la personalització de l'aprenentatge, cada aprenent troba el seu itinerari personal, també des de les tecnologies de la informació i la comunicació. El fet de diversificar el currículum, també des d'aquest àmbit, fa que podem arribar a més alumnes més vegades.
Hem escoltat a la Susana Gallardo, que ens explica i EmSchools què en aquest centre.
El context real que aporta EmSchools fa que l'emoció per aprendre sigui el motor dels reptes que l'alumnat es planteja. Treballar des del context real dona múltiples opcions d'aprenentatge i això té avantatges però també inconvenients. Per un costat, amb un sol clic, tens tota la informació o aplicacions que necessites. El món a l'abast d'un clic, però això comporta nous reptes i oportunitats d'aprenentatge des de la complexitat de la situació d'ús. Per tant, les TIC són una eina que fa emergir aprenentatges d'altres àmbits, com per exemple el lingüístic, on s'ha de saber pensar què posar per poder trobar, on s'ha de seleccionar la informació que es necessita, on s'ha d'aprendre a contrastar la informació per generar coneixement i poder aprendre a ser persones crítiques, on s'ha de generar espais de reflexió.
La Susana Gallardo de l'Escola Riera de Ribes es explica quines són les conseqüències de tenir el món a l'abast d'un clic.
Està generant la societat de la immediatesa i l'escola també estem educant en valors com la paciència i l'espera davant d'aquesta immediatesa que ens han portat les noves tecnologies. La velocitat en la que evolucionen les TIC és tan gran que les escoles públiques no ens dona temps d'estar al dia a nivell tant de formació com de dotació. Les tecnologies han arribat a les nostres vides per quedar-se. Així doncs, la comunitat educativa teniu un paper fonamental.
Ofici d'Educar Catalunya Ràdio.
És ben cert, ho deies tu, Marc, que les tecnologies han arribat per quedar-se. Tenir el món a l'abast d'un clic, el que suposa tenir aquesta eina. I ella parla de coses com la... cultivar la paciència, malgrat que la tecnologia ens porta a la immediatesa. Ens parla dels projectes EmSchools. Jo he de recordar que aquest programa va venir d'un programa que vam fer dedicat a tenir una relació saludable amb la tecnologia. Quan vam penjar el programa al grup de Telegram de l'Ofici d'Educar, el Ricard Garcia del vostre departament ens va escriure i ens va dir: "Home, EmSchools i molt més altres programes. Hi ha coses molt interessants." Ho va començar a penjar i va ser quan li vam dir: "Ostres, això has de venir a explicar-ho." I per això que avui tenim a la mare aquí. Hi ha molts projectes molt interessants per a educadors i per a alumnes. Quins són aquests projectes?
Bé, n'hi ha molts en tot l'espectre digital. A nosaltres ens agrada molt parlar de cultura digital. De fet, l'aposta del propi departament per aquest àmbit ha estat clara en la generació d'aquesta Direcció General d'Innovació, Recerca i Cultura Digital, que fins ara no hi havia estat. I sobretot del que es tracta sempre és d'impulsar que en el marc dels centres educatius i en el marc de la seva autonomia doncs es puguin desplegar al màxim de projectes, sempre atenent els propis projectes educatius dels centres, que moltes vegades són diversos i molt adaptats al seu context, no? Per tant, nosaltres podem recolzar programes o projectes doncs, vinculats a la robòtica educativa, que ara té moltíssim interès. De fet, el dissabte hi va haver una jornada adreçada al professorat on hi van participar més de 700 professors i molta gent de primària, i en aquest sentit doncs, va ser un èxit perquè també ens va fer evident i ens va fer palesa doncs, aquesta aposta que es fan des de les escoles per desplegar aquesta habilitat també del segle XXI, competència del segle XXI, que és la del pensament computacional, vinculat en aquest cas a la robòtica educativa, perquè és com es cristal·litza, però en països com Finlàndia i tot això s'està fent ara mateix una gran aposta per desplegar i per desenvolupar entre tota la població, ja no només en àmbits més educatius, aquest pensament computacional entès com una competència que també ha de ser important doncs, en els propers anys que venen.
M-Schools és una gran iniciativa de partenariat. Milers de docents i nens i nenes se'n beneficien cada any i han creat un model creatiu únic al món. Ricard García.
Seguim escoltant com ho viuen a les aules. A l'Escola Riera de Ribes han implantat dos projectes aquest any. L'Scratch Challenge, si ho dic bé, que no sé si ho he dit bé, i el Mobile History Map. Comencem amb l'Scratch Challenge.
Al llarg del curs, l'alumnat es va plantejar diferents preguntes en relació a la tecnologia i a com funcionen els jocs, els robots, les noves tecnologies, i això ens va portar a plantejar-nos una pregunta de si podíem programar un joc. Aquesta pregunta va ser el punt de partida per introduir-nos a l'Scratch i mitjançant diferents reptes van anar adquirint estratègies de programació, seqüenciació, per posteriorment participar en el repte de l'Scratch Challenge sobre els invents que ajuden a les persones. A més, han pogut conèixer de primera mà a través del desenvolupament d'aquest projecte quina és la feina que hi ha darrere de tot allò que ells consumeixen. I d'aquesta manera han pogut prendre consciència de la importància d'ordenar les seves idees, d'estructurar correctament la programació, de saber on estan els errors en el que han creat per poder reparar-ho.
I pel que fa al Mobile History Maps, què?
Està enfocat des d'una pregunta interessant que els va sorgir, on es van plantejar per què les persones necessiten la tecnologia per posicionar-se a l'espai. Els alumnes van veure que l'eina del Mobile History Maps els permetia poder donar a conèixer el seu entorn a altres persones a la vegada que ells el descobrien, podent localitzar diferents punts del poble en un escenari. Desenvolupar aquest projecte ha permès als alumnes treballar en múltiples formats per comunicar-se. Ens ha permès que alumnes amb diferents tipus de necessitats, d'habilitats i d'estratègies per resoldre situacions puguin enfrontar el repte des de diferents punts de vista. D'aquesta manera han pogut donar el seu màxim per expressar allò que volien transmetre, ja fos en format escrit, gravant-se en vídeo, gravant un àudio, fent fotografies.
I ells com ho han viscut?
Els nens i nenes han viscut aquests projectes dins de la dinàmica de l'escola com una situació més d'aprenentatge en la qual han hagut de fer servir aquestes eines per resoldre una pregunta interessant que s'havien plantejat inicialment. Han pogut veure aquests projectes com una oportunitat per treballar amb els altres, per conèixer el seu entorn, per descobrir què hi ha darrere de la tecnologia que ells utilitzen habitualment. Això els ha permès conèixer que la tecnologia no només serveix per consumir-la, sinó que també ells poden crear continguts pels altres.
Doncs, conclusions de l'Estefania Castillo, aquest valor, que ho hem dit, d'aquests projectes que estan connectats amb la comunitat i, per tant, eren un valor educatiu, però també un valor en relació a la nostra societat, no? Que seria una de les coses importants.
Sí, absolutament. I també el valor vinculat amb el propi aprenentatge, no? O sigui, l'ús de programes com el Mobile History Maps o tants d'altres, el que fan és vincular aquest aprenentatge amb situacions del dia a dia que interessen, no? En aquest cas seria la geolocalització, poder saber on ets, no? Ubicar-te, donar instruccions, generar vídeos, comunicar-te amb diferents llenguatges, etcètera, etcètera, que ens interessa. I alhora doncs, també estan fent l'aprenentatge, un tipus d'aprenentatge molt competencial que és el que ens demana també el propi currículum.
Una cosa que ja hem dit abans és que la tecnologia, una cosa que fa amb els nanos és que els hipermotiva, els motiva moltíssim, i això és un element a tenir en compte.
Sí, sí, jo crec que això és importantíssim. De fet, l'aprenentatge més significatiu es produeix quan hi ha una altíssima motivació. Per això m'ha agradat el que deia aquest últim tall, que deia que tota aquesta investigació que havíem fet amb aquesta app era a partir de suscitar preguntes interessants. Jo crec que aquest és el paper, el rol que li quedarà sempre al docent, al mestre, al professor, que és plantejar o ajudar els alumnes a plantejar-se preguntes interessants. I si poden generar projectes que a més facin servei a la comunitat o que tinguin la virtut inquietud de sacsejar la comunitat entorn de l'escola millor.
Hem escoltat què deien els alumnes, què deien els professors sobre com ho havien viscut els alumnes. Escoltem també els alumnes, l'Àlex, la Daniela i la Miranda. Alumnes de l'escola de Ribes que ens expliquen quina us fan de la tecnologia.
Hola, em dic Àlex i tinc 11 anys i vaig a 5è.
Jo em dic Daniela, tinc 12 anys i vaig a 6è.
I em dic Miranda, tinc 11 anys i vaig a 6è.
Normalment utilitzem els ordinadors, tot i que a vegades utilitzem les tauletes.
Nosaltres utilitzem els ordinadors per buscar informació, preparar projectes
i conferències.
Conferències, ens diuen. En quins projectes d'Emschools heu participat?
La Daniela i jo hem participat en el Mobile History Maps i ens ha agradat perquè hem après moltes coses.
I també hem après una nova tècnica per saber informació dels altres pobles i també hem après coses que no sabíem del nostre propi poble.
I jo he fet l'Scratch Challenge i m'ha agradat perquè m'he après a treballar en equip i a programar jocs.
Ho diu millor que jo, eh? Això de l'Scratch Challenge. I com us heu sentit amb els projectes?
Jo m'he sentit molt a gust perquè he après noves coses del poble.
Jo m'he sentit intrigada per aprendre i amb ganes de continuar el projecte.
M'he sentit bé perquè després de programar el joc el podem provar.
Jo penso que ens ha anat molt bé perquè hem ampliat els nostres sabers.
M'ha semblat bé perquè així de gran ho utilitzem i ja sabem una mica.
De gran utilitzem això segur. Diuen que les professions que hauran de fer aquests nois encara ni existeixen i que les aptituds que hauran de tenir encara ni sabem quines són ni per quines feines treballaran. Per tant, ells ja intueixen que de grans tot això serà molt útil.
Però també serà útil aquesta cosa que té aquesta nena, les ganes de continuar. Això serà molt útil, independentment de quines apps hi hagi en aquell moment o quines tecnologies facin servir. I després serà molt útil produir efectes reals, que això és el que l'escola pot fer, no? Mitjançant les tecnologies o el llibre de text o els llibres de les biblioteques, que Déu vulgui que romanguin molts anys, però que doni ganes de seguir i que allò que els alumnes facin no sigui com si, siguin efectes reals. Això és el potent.
Abans la mare ens parlava dels peròs de la introducció de la tecnologia. Quins serien aquests peròs?
Bé, doncs, sobretot, quan parlem de fer aquest ús educatiu de la tecnologia, doncs, òbviament, això requereix un professorat molt ben capacitat digitalment, per una banda, i després també en l'ús pedagògic d'aquesta tecnologia, no? Per fer-ne un bon desplegament a l'aula. Aquest és un repte que tenim com a sistema. A l'actualitat tenim un professorat digitalment competent, però no en la ràtio que potser ens agradaria, per tant, encara hi ha molta feina a fer, i en aquest sentit, doncs, hi ha molts mecanismes activats, no des d'ara, sinó des de fa molts anys, ja vinculats a la formació del professorat, però també estem treballant en línia de proporcionar noves fórmules de formació, píndoles formatives, també molt més adaptades al moment actual, eh? Perquè quan parlem de tecnologia, nosaltres ja ens agrada parlar més de cultura digital, ho deia abans, però en cap cas parlaríem de noves tecnologies, perquè és un terme que es va començar a fer servir fa 20 anys. No?
Que no són noves.
No són gens noves, no? El que és obvi és que hi ha hagut tota una evolució i tota una transformació i tot un procés d'adaptar-se, no? I de tenir aquesta sensació de dir, ostres, és que mira, ara que sabem fer això, doncs ara ja surt allò altre, no? I en aquest sentit el professorat, que té mil i una coses a fer en el seu entorn i en el seu dia a dia, doncs a més vull dir que aquest és un repte molt important, no? Que
el
ha d'afrontar.
El professorat pot haver tingut por a la introducció d'aquesta tecnologia i sobretot hi ha un element aquí clau, que és el mòbil, por al mòbil,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sens dubte. Hi ha moltes barreres actitudinals, això, hi ha molta recerca al voltant d'això, eh? Moltes barreres actitudinals per part d'aquest professorat que no se sent segur a fer un bon ús, no? A fer un ús, que ja el farà bo, perquè si és un professor i és un bon professor, com tots els que, molt gran part dels que tenim en el sistema, això ja ho tenim assegurat, eh? En moltes ocasions és el propi professor o professora, doncs, que no se sent prou apoderat en aquest ús i té, doncs li fa respecte que en algun moment, doncs, la classe doncs es pugui descontrolar per aquest excés de motivació de l'alumnat que de vegades, doncs, que fa també que es generin casos de sobreexcitació, no? Parlaríem de quan es fa servir un Kahoot, que es fa aquesta competició o la gamificació, que es gamifiquen processos encaminats a fomentar l'aprenentatge, però realment això fa que, doncs, en l'entorn de la classe s'hagi de treballar en grups, ens haguem de canviar de lloc, haguem de moure les taules...
Es canvia la manera d'educar, també.
És obvi, és obvi.
Què proposa Mòbil.edu?
El Mòbils.edu és un pla, que adrecem a 100 centres de Catalunya mitjançant una convocatòria, per tant, s'hi pot acollir tot aquell que vulgui, que vinculi una línia estratègica del seu projecte educatiu de centre amb l'ús dels dispositius mòbils i que ens presenti doncs, un projecte integrat de metodologia i ús de tecnologia. El que fa el departament en aquest cas és acompanyar molta formació per una banda el professorat d'aquests centres, també acompanyar el propi centre educatiu en el disseny de tot aquest programa, que és un programa que durarà 3 anys, i acompanyar-lo en tot el seu desenvolupament i seguiment. I quan parlem de seguiment també parlem d'avaluació, perquè és un programa encaminat a l'èxit educatiu, a la millora de l'èxit educatiu, no és un pla encaminat a l'ús dels dispositius, sinó a la millora de l'èxit educatiu. I quan parlem d'èxit educatiu parlem de la millora de resultats o fins i tot a la millora de cohesió.
Parlem. Què diries, Mar, a un educador que digui jo això d'introduir el mòbil a la classe i no ho veig clar?
De moment que ho intenti, que li doni una oportunitat, i que tot no es pot fer en poc temps, sinó que tot forma part d'un procés. Però sobretot animar que no tinguin por, que si hi ha tot un projecte darrere, com és el que intentem impulsar, a nosaltres ens agrada allunyar-nos d'aquesta idea d'aquest professor que innova en solitud i preparar un pla doncs, que sigui pel centre educatiu, pel professorat, que pugui treballar en xarxa, que puguin treballar en equip.
I aquest professor que té desconfiança pot pensar, clar, però és que això no sabem què passarà. És a dir, les conseqüències d'això no les sabem encara, perquè estem experimentant. Què li diríeu?
Però experimentem com experimentem en qualsevol altre àmbit. És normal i és natural que es senti aquesta reticència inicial, perquè és un element absolutament desconegut i és un element absolutament disruptiu també, no? Que en un moment en un context d'aula, doncs és veritat que es poden donar situacions doncs, que se'ns poden descontrolar en algun moment o altre, però abans quan no hi havia dispositius mòbils també hi havia professors i professores als quals se'ls descontrolava l'aula, no? Vull dir, no tot és.
I si aquest professor afegeix que és que jo tinc por a fomentar que aquests nens siguin addictes al mòbil, què li diríeu?
Això ja se'ns escapa dels àmbits i objectius del propi pla. El pla és un pla per fer un ús educatiu dels dispositius en un entorn escolar, en un entorn educatiu i en un entorn absolutament guiat i on s'ha fet tota una programació, un disseny i una avaluació.
L'escola digital ha de mantenir l'educació amb valors i l'esperit crític. Albert Forn.
Què vols afegir ara?
No, jo volia afegir que el professorat el que ha de tenir primera capacitació és per gestionar grups d'alumnes, independentment de la utilització de la metodologia o dels estris que faci servir. Vull dir que la capacitació del professorat primera és aquesta. I després hi ha d'haver una capacitació del professorat que hi és, però jo també penso que s'ha d'actualitzar alhora que la digitalització de les aules, que és en psicologia evolutiva. És a dir, els nois, els nens, les nenes, els convé el moviment. I tenir un alumne estacat, quiet, masses hores davant d'un llibre, si fos, però davant d'un estri tecnològic, no és bo. És a dir, necessitem una mica de psicologia bàsica del desenvolupament per saber quan en donem de cada cosa.
Hem escoltat un centre de primària i ara escoltarem un centre de secundària. L'IE és Carles Vallbona. David Figuereu és el coordinador de l'Institut del programa d'innovació pedagògica Tecnologies Digitals per l'Aprenentatge del Departament d'Educació. Aquest institut impulsa projectes educatius i metodologies digitals de forma coordinada des del 2014, tot i que ja hi havia hagut alguna experiència anterior. El David ens explica els programes que han desenvolupat al centre.
Normalitzar l'ús de dispositius mòbils a l'aula a través del programa MySchools del Departament d'Educació des de ja fa 4 anys i més recentment incorporant altres dimensions de la tecnologia com la realitat virtual o la realitat augmentada al laboratori de ciències i la impressió 3D i la realització de projectes amb Scratch i Arduino a l'aula de tecnologia ha facilitat que el nostre centre d'alumnat hagi evolucionat cap a un escenari amb noves metodologies d'aprenentatge, que ha tingut com a resultat una presència més racional i responsable dels dispositius mòbils per part de l'alumnat durant la seva permanència al centre.
I què ha implicat aquest canvi?
L'alumnat ha canviat el seu rol tecnològic de consumidor, usuari i productor. I a més ho fa en un entorn que facilita la cocreació, creació des de la participació en equips de treball. La introducció de la programació d'aplicacions i dispositius en l'aula implica fomentar el pensament computacional, que té una incidència positiva en el nivell de competència matemàtica de l'alumnat i de la seva capacitat per a la resolució de problemes.
Doncs ja ho dèiem, com els mòbils ben introduïts tenen un sentit. La Marta té 17 anys i va a l'Institut Carles Vallbona i està estudiant segon de gestió administrativa.
Per al nostre mòdul d'informàtica ens van oferir el repte de M-School. Nosaltres, el grup de 5 persones que el formem, vam decidir fer una aplicació per ajudar els adolescents a controlar i gestionar els seus diners. La tecnologia que utilitzem a l'institut és, bàsicament, el paquet LibreOffice, tot i que també utilitzem el Photoshop, el Canva i fins i tot l'Access.
I què ha après fent aquest treball?
Ha sigut treballar en equip i, sobretot, a fer servir l'App Inventor, ja que quan vam començar no teníem ni idea i quan hem anat desenvolupant la nostra aplicació ho hem anat fent. Aquest treball ha sigut molt entretingut i hem sigut tolerants amb totes les idees que hem tingut. La veritat que hem tingut moltes idees, però també hem sabut quines serien les que verdaderament tindríem que utilitzar, ja que no totes eren bones. I ens ha ajudat a donar-nos compte de quins són els nostres punts forts i quins són els nostres punts febles a l'hora de fer qualsevol cosa.
S'aprenen moltes coses amb la tecnologia, però com deies tu, Anna, segurament les podríem aprendre en molts altres àmbits. Però clar, com que els hem de fer competents amb alguna cosa que es trobaran en el futur, que és la tecnologia, doncs fan aprenentatge del treball en equip, de les idees, de l'esperit crític, de triar. Escoltem la Montserrat, té 19 anys i fa segon d'administració, i amb un grup de 4 persones han triat un treball que es tracta de la immigració i la integració social.
El nostre treball està basat en ajudar a la gent estrangera perquè pugui tramitar els papers que siguin per ells. Si, per exemple, els fan tramitar un paper que ells exactament no necessiten aquell permís, doncs ja hauria un follon perquè hauríem de tornar a tramitar, són 2 anys i tal. Nosaltres intentaríem orientar-los perquè no tinguessin tant follon. També ajudaríem a que estiguessin acollits en cases d'acollida i no tinguessin d'estar en llocs on ells realment estan malament o se senten desprotegits.
Clar, hem d'entendre que per ells buscar solucions als problemes, perquè ens estan parlant de buscar solucions als problemes a través de la tecnologia, és alguna cosa que és com normal, entre cometes. Jo recordo que fa uns dies una nena a l'escola del meu fill em deia, van venir un dia unes mestres i ens van explicar com antigament es feien les classes, amb un radiocasset i una pissarra. I clar, i ho veien com una cosa impensable, poder fer una classe que no sigui amb les pantalles i amb la tecnologia. Ells tenen integrada aquesta tecnologia i, per tant, poden parlar aquest llenguatge i buscar solucions als problemes a través de la tecnologia quasi millor que nosaltres, ho diem en veu petita.
Sí, és clar. El que passa que moltes vegades, i això també és aquest famós concepte, no?, dels nadius digitals, que també se n'ha discutit tant i se n'ha parlat tantíssim, que en moltes ocasions els considerem com hi ha persones que com que han nascut acompanyats de tecnologia i han crescut acompanyats d'aquesta tecnologia al llarg de la seva vida, doncs ja en saben moltíssim i això cal desvincular-ho del terme de la competència digital, no? O sigui, no per estar acompanyats i tenir molta tecnologia significa que aquests nens i nenes doncs facin un bon ús i un ús significatiu d'aquesta tecnologia.
A vegades al revés.
A vegades al revés, però a vegades doncs, també hi ha casos doncs, que també se'n fan bon ús com aquests que acabem de sentir, no? Aquesta dimensió social, aquesta preocupació, com podem utilitzar aquesta tecnologia per resoldre problemes, per ajudar la gent, i això doncs és aquesta dimensió que parlàvem abans, no? Aquesta dimensió dels valors, de l'ètica, que s'ha de treballar tant o més que les altres dimensions de la pròpia competència, que realment ha de fer d'aquestes nens i aquestes nenes, no?, unes grans persones, no?, i unes bones persones.
Tecnologia sí, però amb límits. Això és el que proposa la campanya del CAC. A mi no m'enganyen. L'escoltem.
Roger Lopajer, president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En l'àmbit d'internet trobem continguts extraordinàriament positius, tant pel que fa a la informació, com a la formació, com a l'educació, com a la possibilitat d'intercomunicar-se o de que els propis menors participin en l'àmbit de la vida pública. Però alhora hi trobem també continguts clarament perjudicials. I el que pretén la campanya és que els menors, la ciutadania en general, però molt particularment els adolescents, tinguin la capacitat de tenir una visió crítica respecte als continguts audiovisuals, en definitiva, tinguin la capacitat també d'autoprotegir-se d'aquests continguts.
Una campanya per protegir de les pantalles, com si les pantalles fossin un lleó, els joves que ha fet el CAC, i una campanya que també està fent l'Anna Ramis, que és pantalles de 0 a 3, res.
Pantalles res.
Explica'ns-ho, això. I per què va néixer aquesta...
Clar, de 0-3, eh? Estic parlant de la petita, petita infància, que són criatures que estan encara en període de descoberta de tot el que cal aprendre i viure i en període de gravació del seu disc dur. Això vol dir formació del seu cervell i les seves xarxes cerebrals. Una criatura que no té possibilitats de moure's, de veure les expressions facials dels altres, d'interaccionar lingüísticament, perquè s'ha d'aprendre tot, llenguatge i pensament, valora, s'ha de desenvolupar alhora. I una criatura que s'està molt quieta, perquè el xumet digital, que és el mòbil o la tauleta, apareix masses vegades a la seva vida i en un moment que és molt arriscat, perquè apareix, fixa't, quan ha de dinar, quan ha de sopar, volem que obri la boca, no plantegi problemes, zas! Tableta o mòbil. Quan ha d'estar quietet, el cotxet, el cotxe, quan ha d'estar tranquil·let, pam, pantalla una altra vegada. Quan s'ha d'anar a dormir, perquè no plori, pim, una altra. Llavors el cervell grava aquestes pantalles alhora que aquest hàbit que s'ha d'aprendre d'una altra manera. Això és el terrible.
Alternatives que proposa l'Anna Ramis, les podeu trobar? On les poden trobar, aquestes alternatives?
Sí, a la meva pàgina web, www.annaramis.cat.
Alternatives que podem trobar?
Sí, les primeres alternatives és enfortir, empoderar pares i mares. L'altre dia estàvem amb un grup de pediatres i vam arribar a pensar en llevadores. És a dir, quan un pensa que ha de portar una criatura al món, viure-ho com una oportunitat per desenganxar-te tu mateix una mica de les pantalles. Perquè la criatura arriba que ja el filmem en el part i ja enviem fotos abans el pediatre no ens diu està bé, posem una mica un regulador. Quan li estem donant el pit, és a dir, tu, mare, pare, sigues conscient que conviure amb aquesta criatura exigirà que te'l miris, que li parlis, que el toquis, que el bressolis, que el consolis, que li sàpigues trobar perquè plores, si és de gana, de son, i perquè tu mateix et continguis. Clar, quan diem res, volem dir res només amb l'excepció de si el pare o la mare o els avis són fora, els veiem en una videoconferència, evidentment, i els saludem, això sí. Però deixar el nen quiet, sol, amb una pantalla, encara que sigui una app, un programa, o el que sigui, encara, li treu temps de tot això que ha d'aprendre, que és vital, que és llegir expressions facials, interaccionar, tenir llenguatge. Com va començar aquesta campanya? Doncs per l'alerta que molts mestres a P3 em diuen com arriben endarrerits les criatures de tonicitat muscular, d'atrevir-se a jugar a jocs de mobilitat al pati, de llenguatge, i analitzem què està passant. Porto grups de pares i mares d'escola bressol i em diuen, oi tant, el nen menja perfecte, no sap ni el que menja. Li posem la tauleta així que apareix el bol de farinetes. Això és tremendo. Per tant, estem dient, alerta perquè digitalitzar la vida de les criatures precoçment, pensant que això els està fent un favor, és completament contrari. No cal començar abans. De fet, les tauletes o les pantalles digitals a l'escola podrien aparèixer ben bé a primària. A infantil, poques vegades ens fa falta o ens suma un plus de motivació les pantalles. Molt poques vegades.
Jo afegir un parell de petites discrepàncies amb el que deia ella. A l'educació infantil a l'actualitat, a moltes escoles de Catalunya s'estan fent servir elements digitals, òbviament no com única metodologia, sinó com mecanismes que acompanyen en algun moment el desenvolupament d'algun tipus d'activitats. I després, i podríem estar d'acord en tota aquesta part de desenvolupament cognitiu, de creixement i de permetre doncs, que realment el propi individu des de ben petit doncs, pugui arribar al seu màxim de potencial, que això pot ser amb o sense tecnologia, destacar que la pròpia Societat Americana de Pediatres, de Pediatria, fa uns anys, perquè tot això sempre va vinculat en la recerca. A nosaltres ens agrada, quan parlem d'aquest tema, que és molt controvertit i, per tant, doncs, sempre genera molta visceralitat per part d'uns i d'altres, no? Però sí que ens agrada acompanyar amb la recerca i mirar què diuen els estudis, i d'estudis en tenim de tota mena, eh? Tenim experts que diuen que, i la pròpia Societat Americana de Pediatria va emetre unes directrius fa uns quants anys, que després va modificar en el que inicialment deia que de 0 a 3 res, podríem anar vinculats amb aquesta línia, però al cap de poc temps van canviar, i el que sí que ara diuen i molta gent els fa cas, és que sota un control parental, sota, òbviament, unes regulacions molt vinculades amb l'edat que tenen aquests nens i aquestes nenes, un ús en algun moment determinat de pantalla no només és perjudicial, sinó que també pot ajudar a fomentar i a despertar doncs, algun altre tipus de mecanisme que els afavoreix el seu creixement.
Tinguem, per tant, una relació saludable amb la tecnologia. Carles Suero és director de l'11a edició del Congrés IT World Edu, organitzat pel Clúster Edutec amb la col·laboració d'Eurecat.
És la diversitat d'assistents, que aquest any han sigut més de 500. Persones directament vinculades a les escoles, com directius o docents, professionals de la indústria i gent de l'àmbit del sector públic. I la veritat és que és un gran moment doncs, per compartir, per conversar, perquè són tres actors que moltes vegades en el dia a dia costa que ens trobem i tinguem temps de donar-nos feedback i comentar tot el que fem en els nostres àmbits.
I han comptat amb ponents de primer nivell al Congrés, com per exemple...
El doctor Sugata Mitra, que ens va parlar d'una irrupció d'una nova alfabetització amb l'ús d'internet a l'aula. Després vam comptar amb la doctora Núria Salan, que ens va explicar la poca visibilitat de moltes dones científiques que realment van fer aportacions de primer nivell i de gran mèrit a la història i que apareixen poc visibilitzades. I finalment el doctor Stephen Heppel, que ens va dir que si l'educació serà útil, ho serà doncs, justament per fer que els alumnes siguin millors que els ordinadors o ajudar els alumnes que siguin millor amb tot allò que poden amb els ordinadors. No?
Una tecnologia que ens ajudi a ser millors persones. Avui a l'Ofici d'Educar parlant de l'aplicació de la tecnologia a l'aula. L'Oriol Dalmau, que és l'humorista que tenim al programa, ens ha fet un contrapunt pel que fa a l'ús de la tecnologia. L'escoltem?
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Ha de ser complicat, eh? El típic profe de 55 anys barallant-se amb la pissarra digital, intentant projectar un coi de vídeo sobre els tipus de fulles caduques, posant aquella cara com d'anar amb bicicleta en baixada, apretant els botons del comandament fent molta força i resto. A la pantalla, un fons blau on hi posa invariablement Source Not Found. Algú li ha tocat segur, perquè normalment ell li dona un botó vermell i tot funciona. Ha de ser complicat perquè el profe sospita que la majoria dels alumnes que l'envolten saben perfectament com arreglar-ho. Són nadius tecnològics. De fulles caduques no en tenen ni punyetera idea, però de projectors, mare meva, com si els haguessin inventat ells. El professor es planteja desistir i dir allò de «Mireu, la pissarra avui no funciona, porteu per demà un treball sobre les fulles caduques, us espavileu, però ja sap què passarà. Faran el que fan sempre, ho buscaran al Google, faran un Ctrl-C, Ctrl-V, agafaran una taula de la Wikipedia amb els tipus de fulles, canviaran quatre fotos de Google Imágenes perquè no canti tant, uns retocs al Word i llestos li imprimiran un treball que cap d'ells s'haurà llegit. En saben tant de programets i tan poc de fulles caduques, és que no saben de res en realitat. Naveguen, naveguen i naveguen i no són capaços de llegir dues frases sense badallar. El dia que el Rubius faci un vídeo sobre les fulles caduques, aquell dia els hi entrarà algú al cervell. Al final un alumne ja no aguanta més i quan veu que el professor comença a fer com el gest d'anar a buscar piles noves pel comandament a la sala de profes, l'alumne té un rampell de compassió i li diu «Profe, s'ha d'apretar el botó modo, triar HDMI 1 i ja està». Doncs dit i fet, el vídeo ja s'està projectant. Mira que era fàcil, eh? El professor sap la teoria. Està aquí per ensenyar no només les fulles caduques dels nassos, sinó per ensenyar a tota aquesta jovenalla com utilitzar la tecnologia de forma productiva. Però, és clar, parlant d'utilitzar la tecnologia de forma productiva, mira, ara que el puto projector funciona, pensa, doncs ara els hi posaré un YouTube de fulles darrere l'altre i fins que s'acabi l'hora. I així descanso una mica la veu, que què coi, estic mig afònic, tu.
Ai, que llestos que són les criatures, que llestes són les criatures. Marc Camacho, directora d'Innovació, Recerca i Cultura Digital de la Generalitat, i Anna Ramis, de 0 a 3 pantalles?
Res.
Res, quedi clar, eh? Gràcies a les dues per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar. Una abraçada.
Bon dia, a vosaltres.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar... O us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar. Em dic Sofia. Tinc 11 anys i mig.
i quan sigui gran vull ser inútil. Ho vaig dir ahir a la classe. A la professora se li va ficar al cap preguntar-nos què volíem ser de grans. Futbolistes, youtubers, gamers, metges, astronautes... Un parell van dir que volien ser mestres. I quan em va tocar a mi, vaig ser sincera. Jo vull ser inútil. Tothom va riure, amb ganes, i la Núria, la mestra, es va enfadar moltíssim.
Així comença el llibre La platja dels inútils, de l'Àlex Nogués. Un llibre en el que comença amb una certa declaració de principis.
És així.
Jaume Centelles,
hola.
Com sempre, portant-nos llibres interessants.
Un llibre que ens interpel·la com a pares.
A veure, què vols dir?
Ens interpel·la com a pares i ens fa pensar molt, perquè, de fet, la Sofia suspèn sempre les matemàtiques. És bastant, no li agrada, és bastant inútil per les matemàtiques, o no té interès, o no ho entén. Però, en canvi, és una... toca molt bé la guitarra, li agrada molt Kandinsky, i se'n van a viure amb la família a un poblet de la platja, i allà, a prop de la platja, hi ha una platja on ella coneix, amb altres dos companys del poble, coneix gent curiosa. Un senyor que recull pals, que fa una col·lecció de pals de platja, uns altres que toquen el violí, i és tota aquesta dualitat, no? I el pare li diu que ha de ser estudiosa, que ha de buscar una feina de profit, perquè tot això és una inutilitat. Estudiar música, estudiar pintura, col·leccionar petxines, tot això no val per res. Ella ha de buscar-se una bona feina de profit, ha de ser una persona de profit. I és amb aquesta dualitat que es mou el llibre. Quan ella diu a la classe que vol ser inútil, diu, ara potser que us ho expliqui, i en el llibre explica per què arriba aquesta deducció, perquè així quan arribin els pares a parlar amb la mestra tinguin clar el per què ha fet aquesta opció. Què vol
missatge
dir?
Missatge pels pares.
Pels pares, clar.
Vinga, quin és el missatge?
Doncs aquest, no? De dir, què volem que siguin els nostres fills? Enginyers, científics, o volem que siguin feliços? I si un nen és feliç sent músic, o sent escriptor, o poeta, què hem de fer? Saps? M'ha agradat molt. M'ha agradat molt perquè, ostres, és una reflexió que hem fet tantes vegades, no?, a les escoles i a la família, de dir, què volem que siguin els nostres fills de grans? Què volem? I la resposta sempre és la mateixa, que siguin feliços. No volem que siguin... Que siguin el que ells vulguin ser, saps? I si volen ser músics, doncs endavant, tot el suport. Un llibre molt interessant.
Per tant, un llibre per pares i per joves, pels dos.
Sí, 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 sí.
La platja dels inútils, de l'Àlex Nogués, amb il·lustracions de la Bea Enríquez i amb la traducció de l'Anna Llisterri. Un llibre publicat...
Per aquí ara.
Per aquí ara.
Boníssim.
Doncs moltes gràcies. I aquí queda la recomanació,
sí,
per pares,
sí,
i fills.
Per un llibre, per dir aquest estiu, mira, per dir amb companyia, i que t'interpel·la a tu com a pare i obre els ulls als joves.
Tu ja saps què seràs quan siguis gran, Jaume.
Encara no. Aquí no. Estic
seguirem
dubtant.
Seguirem pensant. Molt bé.
A mi la...
Siguis el que vulguis,
sí,
l'important és que siguis,
sí,
feliç, Jaume,
sí.
Això és l'important. Moltes gràcies, una abraçada.
A vosaltres.
Hola, ara sóc molt petita, però us volia dir que m'encanta escoltar L'ofici d'educar, mentre la mare em dona el pit i el papa macarona. Ui, ui, on és la mare? Ah, sí, està aquí amb mi. I el papa cigolles.
L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
I quina és la pregunta?
Què és essencial saber abans que els nostres fills sobre internet? És interioritzar primer que la dimensió digital dels nostres fills és una capa més de totes les que estem donant de forma natural. I aquestes altres capes els hi podem donar de forma natural perquè tant els nostres pares, com els referents, com la cultura que veiem fora de casa, com a pares ens facilita unes conductes a transmetre cap als nostres fills i filles, com s'han de portar en els llocs públics, a la taula, a l'educació vial, hàbits socials... Però tota aquesta cultura social conforma un sentit comú que no existeix en lo digital. Com a pares educadors digitals, estem orfes. Som la primera generació de pares que hem d'educar sobre com utilitzar i gestionar comportaments en mòbils, tauletes, ordinadors i consoles. I no és fàcil. Això sí, no és tan diferent a com eduquem els nostres fills i filles en els altres àmbits. I trobem uns aspectes comuns que hem de mimetitzar. acompanyar els nens i nenes durant tot el seu temps digital, ser al seu costat físicament, no abandonar-los, no deixar-los sol amb les tecnologies, estar allà, al seu costat. Un altre és dedicar temps a explicar-los les experiències, les oportunitats i els riscos en aquells moments que són més receptius, quan ens pregunten, quan veiem l'oportunitat per explicar-los, interessar-nos pel que a ells els agrada mirar o jugar, dedicar-los aquest temps en aquells moments que nosaltres veiem que són el màxim receptius. I en tercer lloc, diria que també hem de liderar nosaltres o ho faran ells sense cap criteri. Més que res perquè no tenen experiència vital com sí que la tenim nosaltres. I podem compensar les nostres mancances digitals com a pares amb els nostres valors de vida. Valors totalment vàlids dins aquesta dimensió digital, com és el respecte, l'esforç, el valor de la diferència o l'agraïment. Resumiria dient que si volem nois i noies feliços als 15 i 20 anys, hem d'incloure l'educació digital al nostre dia a dia com a pares i com a mares, sabent que no serà ni més fàcil ni més difícil que cap altre àmbit de l'educació que els estiguem donant ara mateix als nostres fills i filles.
Francesc Grau, autor de Tot el que heu de saber sobre internet abans que els vostres fills i expert en cultura digital.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
I a l'Ofici d'Educar acabem amb Torna-la a posar i el José Luis Santiso, que avui hem de suposar que farem tecnologia més música més compartim la família, correcte?
Sí. Amb la tecnologia, les classes de música són molt més divertides. Ja fa temps que els mestres de música fan servir pissarres digitals, tablets, fan servir fins i tot taules interactives, que és molt més fàcil, intuïtiu, que facilita molt les coses i que fins i tot després els nens podem fer servir, si ja teniu una tablet, si ja teniu un mòbil o el dels vostres pares, el de la mama, el del tiet. Hi ha aplicacions gratuïtes, perquè els nens petits ja sabem que no tenen molts calés per gastar i no els han de tenir, però tenen pianos, tenen guitarres, tenen un munt d'eines, d'aplicacions que poden fer servir i fins i tot a un mòbil o a una tablet li pots connectar un teclat, li pots connectar guitarres. Avui en dia ja s'estan començant a gravar discos íntegrament amb un telèfon. O sigui que podem aprofitar aquestes eines que els mestres ja fan servir, se n'adonen que els nens estan més atents, que els hi agrada més, i després ells mateixos poden fer cançons. Aquesta és de l'Steve Lacy. Ell mateix diu, jo ja vaig créixer amb els iPhone. Així que la tecnologia pels músics és una eina brutal, molt positiva. I els nens petits que us agrada tocar allà i que sou tan intuïtius, seria magnífic per vosaltres.
Que facin música que produeixin, perquè això és el que permet la tecnologia, que ells siguin creadors, sempre amb la supervisió bona i simpàtica i amable dels pares i mares que són per allà.
Sí, però amb la música jo no posaria gaire límits, eh?
Doncs música, tecnologia, l'Ofici d'Educar avui amb cura, com us hem anat dient en el decurs del programa. Una abraçada, que sigueu lúdics, que sigueu tecnològics, però amb una tecnologia intel·ligent i humana, això sobretot.
I musical.
Petons, abraçades i fins a la propera.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose running. I just hope she don't wanna leave me. Don't you give me up, please. Don't give up on me. I belong with you, don't leave me. Don't leave me, my girl, don't leave me. Don't leave me, darling, don't leave me. Don't leave me, my girl, don't leave me. Don't leave me, darling, don't leave me. Something bad is about to happen to me. Why I feel this way, I don't know, maybe. I think of her so much, it drives me crazy. I just don't. Don't you give me up, please.
Linger for far too long.